Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Tot seguit parlarem d'economia i ho farem, en aquest cas, de l'economia, per començar, de Veneçuela. S'està convertint en una de les qüestions, en un dels temes ja de la precampanya electoral. En diverses ocasions s'ha parlat del seu vincle o no amb Podemos, doncs des del Partit Popular s'ha demanat també que una delegació del Congrés viatgi fins a Veneçuela per donar suport als opositors de Nicolás Maduro i reclamar una llei d'amnistia que posi en llibertat els presos polítics. El líder de Ciutadans avui, Albert Rivera, ha anunciat que dilluns viatjarà a Caracas per intervenir a l'Assemblea Nacional i estar al costat també dels contraris a Maduro. Bé, tot plegat en un país que continua en estat d'emergència econòmica i que l'any passat va registrar la inflació més alta del món, concretament el 180%. Però alerta, perquè si fem cas dels informes del Fons Monetari Internacional, les coses encara poden anar pitjor. Aquest organisme pronostica que pel 2016 la inflació pot arribar fins al 720%. I pel 2017, del 2200%. En fi, de l'economia de Veneçuela i de l'economia del Japó, a banda d'altres qüestions de casa nostra, en parlem tot seguit amb l'economista Xavier Puig, i és professor del Departament d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Professor Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Què vindria a ser una inflació, ara que ho deia jo així, del 720% o del 2200%? Això quan seria?
Sí, això a vegades a classe els hi explico precisament aquesta xifra, 2200%. Intenteu imaginar què significa, però de seguida em dono compte que no us ho podeu imaginar. Això és anar al mercat pel matí i dir, escolta, aquests tomàquets, que macos. Diu, quant? Diu, 1.000 pesos. Bueno, m'ho penso i després ja veuré. Diu, escolti, si s'ho pensa, quan torni hauran pujat. I efectivament, els preus de la tarda són més alts que els preus del matí. A les botigues del Passeig de Gràcia, de la ciutat de Torn, ja t'estranya veure que no hi ha preus. No estan amb guix, perquè s'han de canviar contínuament. Quan tu vas a comprar coses de valor, clar, han de trucar al canvi que hi és i t'estan dient el preu en cada moment. Aviam, en una situació així, amb sentit comú, què faríeu? Compraríeu? Estalviaríeu? Gastaríeu?
No, compraríem, jo almenys, compraria... uns tomàquets, si necessites tomàquets, millor comprar-los a primera hora del matí que no esperar de la tarda, perquè seran més cars, no? Dic jo.
Saps què passa? Que si et poses a pensar, ningú d'aquesta taula tenim ni idea, i ningú té ni idea. Què fas? Plantes tomàquets? Comprant les llavors a preu d'avui?
Potser sí.
Què fas?
Seria el més enrabonat.
Sí, exacte, comprant les llavors i mira, fas unes tomaqueres i te les fas tu.
O encomanar-te a Déu que quan vagis a comprar estigui més econòmic.
Exacte. És a dir, és una bogeria tal que ara enteneu, quan a vegades hem parlat aquí, quan jo he defensat moltes vegades el senyor Dragí, els bancs centrals es van crear per això. Objectiu número 1, combatre la inflació. Es van donar compte que la inflació era tan important a la vida de tots nosaltres, mira, massa importants per deixar-ho en mans de polítics. I van dir, escolti, algú que no sigui polític, fora del poder polític, un banc central, que l'objectiu número 1 sigui controlar la inflació. Perquè, clar, inflacions del 2200%, jo recordo que vaig viure a Perú i hi havia una inflació del 100% i escaig. Era molt jovenet, recordo que jo cobrava en dòlars i cada mes cobrava més soles, no? Més soles. Llavors vaig anar al banc, escolti, quan em donen per això? Em va dir, el 70% anual en compte corrent. Caramba, jo vaig trucar a casa i vaig dir, veniu, això és el paradís financer, això és fantàstic. 70% en un any sense fer res. Hi havia un petit detall, no?, que la inflació era del 120%. Clar, en una situació així, ningú sap què fer. I com que ningú sap què fer, tota l'activitat econòmica, què fa? Quan tu no pots preveure, no pots fer previsions de preus, l'activitat econòmica baixa en picat, perquè quin empresari inverteix, quin empresari fica un negoci quan no sap, quan té aquesta incertesa. I tota l'activitat se'n va baix.
Per això, el pronòstic de l'FMI, del Fons Monetari Internacional, parla d'una caiguda del PIB del 8% aquest any a Venezuela, sí. I avui llegia que en 4 anys el país ha perdut el 25% del seu PIB, que és la que, en fi, que és una referència també a analitzar, no? Què és el que està passant? Per què hi ha aquesta inflació constant de preus i per què el producte interior brut del país permanentment decau?
Mira, jo t'explico...
Està lligat?
Sí, clar. Jo t'explico la meva experiència en Venezuela. Jo vaig treballar a Venezuela. Jo vaig arribar, recordo perfectament, al març del 83. Feia dues setmanes... que la divisa havia caigut de 4,30, que havia estat durant molts anys, la paritat 4,30 és un número que els veneçolans tenen com mític, 4,30 bolívares, un dòlar. I això va durar anys. I recordo, vaig arribar, era una... Vamos, estaven tots deprimits perquè l'havien baixat a 7 bolívares, això era dramàtic. Al cap d'uns anys va arribar a 5.000, imagina't.
Un dòlar.
Sí, 5.000 bolívares, 5.000, després...
Però què has d'anar, perdoni, has d'anar a comprar amb una carretilla?
Bueno, clar...
5.000, al final no tens prou diners per pagar un dòlar.
Però llavors quan cobraven?
No, clar, ja veuràs. Jo quan vaig arribar allà, recordo perfectament, els tres primers dies vaig arribar un cap de setmana i no començava a treballar a la Ford Motors fins dilluns, no? I llavors vaig agafar un hotel, 3 dies d'hotel. Bueno, aquells 3 dies em van costar més cars que tot el mes que havia passat un mes anterior a Perú. Perquè us feu una idea, a Venezuela hi havia una línia aèria del Concorde, us en recordeu, del Concorde?
Sí.
Pues era diari Caracas, París, Caracas, Londres, vol diari. En Miami hi havia quasi un pont aèrio, hi havia una dita que deia molt allà, que deia, "Tá barato, ponme dos." Això era el venezolano, diu, com descobreixes un venezolà a Miami quan diu això? "Tá barato, ponme dos."
Això ve d'una època que ho deien dels espanyols quan anaven a Nova York.
Exacte. Sí. Bueno, i llavors, jo recordo quan vaig entrar a la Ford Motors a treballar, la Ford Motors era l'empresa en aquell moment que més impostos pagava a Venezuela. Era una empresa molt potent. Tenia la seu a València, jo treballava a Caracas, al Departament Central de Tresoreria, i tenien una fàbrica excepcional a Barcelona. Barcelona, Venezuela. Era excepcional, i ara bé, era excepcional aquella fàbrica on feien el Cougar, el cotxe més luxós de la Ford, perquè la Mercedes, que havia entrat allà, clar, amb aquell nivell de vida que tenien, Caracas era la tercera ciutat més cara del món, després d'Oslo i de Tòquio.
Vol dir que hi havia un nivell alt.
Bueno, clar, els americans venien a Venezuela a treballar, perquè allà es cobrava, a més era un dels pocs països que tenia lliure canvi de moneda. Lliure canvi vol dir que tu anaves al banc amb 4.300.000 bolívares i et donaven a l'acte $1,000,000. O sigui, hi havia un canvi lliure. Bueno, tot era una bogeria. I com es mantenia això? Encara avui dia, si ara entres a internet i busques reserves mundiales de petróleo, qui té més reserves reconegudes, un concepte reconegudes de petroli, és Venezuela. Més que Aràbia Saudita.
Qui té més que Aràbia Saudita.
Llavors, tot això ho pagava el petroli, i com tot ho pagava el petroli, Venezuela no produïa res, i tot ho importava, no?
Bueno, vostè, perdoni, vostè que va estar treballant als anys 80, tinc entès que l'OPEP, l'Organització de Productors de Petroli, qui liderava l'OPEP era Venezuela.
Sí, als anys 60 la crea, realment, el líder de la creació de l'OPEP va ser Pérez Alfonso, crec que és. Un abogat que era el número 2 del Ministeri d'Hidrocarburs de Venezuela, anys finals dels 50, principis dels 60.
Si ho crea un veneçolà.
No, va als països àrabs, i llavors, en connivència amb el ministre d'Aràbia Saudita de Petroli, ells dos, no, el convenç, sí, perquè, escolta, aquí hem de lluitar contra el que es deia, no, les 7 germanes, no, les 7 grans refinadores i compradores de petroli. I d'aquí ve que el 73, ve la crisi del 73, perquè aconsegueixen pujar aquesta organització d'oferta de productors el preu del petroli. Clar, durant tots aquests anys, on això era així, no es va fer res, per crear una infraestructura industrial. Tot s'importava. Per què s'havia de treballar? A més, jo recordo molt bé que ens costava trobar gent, hi havia molta immigració colombiana. Imagina't com està Colòmbia ara, cap amunt. Colòmbia és un país que va cap amunt des de fa anys, i com està Venezuela ara? A mi m'ho arriben a dir als anys 80, jo no m'ho crec, perquè estaven tractats, vamos, com segurament a Europa tractem els immigrants africans, no? I mira ara, no? Mira com ha donat la volta a tot.
Pensi que ara li preguntaré... Per què s'ha donat la volta a la truita? Què ha passat aquí?
Home, perquè...
Vostè em deia que hi ha una data clau, que és el 18 de febrer del 1983.
Bueno, això és una data clau en el sentit de que ja és insostenible que tot ho pagui el petroli. És insostenible que el país, encara avui, el 95% de les divises que entren a Venezuela venen pel petroli. Clar, un país que no produeix res, que tot ho importa, clar, això té un límit, no? Això...
Vol dir que per molt que produeixis petroli, clar, no et genera suficient per poder pagar tot el que has de pagar.
Clar, això li està passant ara a Aràbia Saudita. Aràbia Saudita, el problema important... Aràbia Saudita té un problema, però també de tots és el que té menys problema, perquè produir petroli a Aràbia Saudita és molt, molt barat. Crec que el cost són uns 12-15 euros per barril, o sigui, poden aguantar el barril a 30 euros al barril, molt més que altres.
Que per cert,
ara està
50 ja,
Sí, ha pujat, està. Però recordo que va baixar 20.
Sí, per això li dic que...
Però vull dir que si torna a baixar, Aràbia Saudita, escolta, és que fa un cop al desert, a la sorra, i li surt petroli. És molt, molt barat. Altres tenen que anar molt... una profunditat...
Sí, han de... Els hi costa, no? Més diners,
els costa molts més
diners barril.
Un barril de petroli. Al final, Aràbia Saudita, què passa? Que vivia del petroli al petroli, quasi no hi havia impostos, i hi havia unes avantatges fiscals per la població que s'ha acostumat a tot això. Ara tira enrere, ara digue'ls que han de pagar impostos, ara digue'ls que no tindran les avantatges socials que tenien. Clar, tot això doncs, és un problema social per ells importants. A Venezuela doncs, va passar una mica el mateix. Ara bé, ara et diré una cosa... diguem que sembla contradictòria, però jo recordo, però ho recordo molt bé, quan tu Caracas és una ciutat idíl·lica, està a 1.000 metres d'alçada al tròpic, és a dir, fa calor però a les nits
refresca,
està molt bé, és un lloc idíl·lic, i les muntanyes es van omplir del que diuen allà de ranchitos, el que siguin són xaboles, doncs ranchitos. I clar, tu veies que a més era cada mes anaven ampliant. Allò era el Far West, era la ciutat sense llei, no hi havia res. I clar, jo que estàvem a baix, a prop del riu Guaira, tot, no?, tot a la vall, deia, bueno, però això un dia baixaran, i un dia van baixar. El que jo els hi deia amb ells, però que no veieu que un dia baixaran. Diu, no, això tal, està controlat. I un dia van baixar. I quan Hugo Chávez arriba al poder, escolta, s'ha de dir que, en la meva opinió, molta campanya li van fer gratis tota l'oligarquia que va dominar políticament el país durant anys. El Carlos Andrés Pérez, que deien que era el gran, no? El van fer tornar, havia sigut president a l'època durada, va passar aquesta crisi que ara estem dient, anys 80, i van dir que torni Carlos Andrés Pérez. I Carlos Andrés Pérez, pues, escolta,
va fer
res. No va poder fer res, com no era Déu. I l'economia ja no donava per més, i el petroli ja no donava per més.
Per tant, l'arribada de Hugo Chávez és una reacció de les classes populars que no tenen res, no?
Ara seré molt atrevit, però jo crec que tots nosaltres, en la situació que jo vaig viure, i que a més es va anar empitjorant, pues segurament haguéssim estat a favor de que això no es podia sostenir. I, bueno, crec que era escolta, Albertino Osborne, sí, la seva dona és venezolana, que jo crec que...
Ho va dir a l'Hormiguero?
Pues mira, no ho sabia.
No, tenim el document, sí, quan ho va dir.
Este es un discurso que yo ya he escuchado. Sí. Esto no es la primera vez que yo lo escucho. No solamente eso, es un discurso calcado al que yo escuché en el año 2000, creo que fue, en Venezuela. las circunstancias eran exactamente las mismas que en España. Era el gobierno, finales del gobierno de Carlos Andrés Pérez, una corrupción, un caos absoluto, aquello era un desastre de país, y llegó un tío que la acababan de indultar porque estaba en la cárcel por un golpe de Estado,
¿sí?
Y el presidente Caldera lo indultó, estaba en la calle, Carlos Andrés llegó con su segundo mandato, y aquello era un caos. Y apareció un tío diciendo exactamente lo mismo que dice hoy Pablo Iglesias. Exactamente lo mismo, calcao. La gente en aquel momento, yo, personalmente, que me cogió allí además las elecciones, si yo hubiera sido venezolano, lo hubiera votado a Chávez en su primer mandato. Porque de ver el país como estaba, a escuchar cómo lo iba a dejar él, dice, coño, este tío tiene que... Hay que votarle, es el único que... Vale, le votó todo el país, todos mis amigos, todo el mundo le votó. Mira dónde está Venezuela ahora mismo. Es el país de verdad más catastrófico de América Latina. El país más rico, las reservas de petróleo más grandes del mundo, y están importando petróleo hoy. O sea, no hay... Los productos básicos no existen. A eso es a lo que nos aboca este que tenemos aquí ahora.
Bé, entrant en consideracions...
Jo de tot el que he dit aquí...
No, jo el que he volgut subratllar és que, com sí. diu ell, l'hagués votat,
l'hagués
votat,
això, Chávez, exacte.
I que,
sí,
que
per això et deia, Bertino Osborne, que, vamos, sí, vosaltres
no,
el coneixeu
no, no el veig,
menys...
No el veig votant Hugo Chávez.
Però jo, jo de molt d'esquerres no,
no
el veig jo.
No. Està claríssim que no. Està claríssim que no.
No gaire. I llavors reconeix que clar, és que li van fer, entre tots, li van fer...
Aleshores, disculpi, professor, econòmicament, quin és el problema ara de Venezuela?
Bueno, que clar, arriba Hugo Chávez...
O sigui, quin és el problema que hi hagi, que anem a parar al que comentàvem a l'inici d'aquesta conversa? Sí, aquesta 180, ara mateix, la inflació més alta del món, 180%, amb previsions de 720 al 2016 i 2.200 al 2017.
Bé, de fet, jo crec que el Fons Monetari, quan està dient 700, està dient... el que hi ha al carrer, perquè 180 és l'oficial, però al carrer...
Ja potser és més elevada.
És més elevada, no? Clar, les xifres oficials, pues, en situacions d'aquest tipus mai saps quina és la veritat. Clar, aviam, quan Hugo Chávez arriba al poder, comença a fer coses... I recordeu que democràticament va tindre un recolzament molt important.
Molt important, sí, sí.
Un milió de persones... d'aquests que vivien en ranchitos, van poder tenir casa. O sigui, va intentar que molta gent que estava desfavorida pues tingués recursos, no? Què passa? Que a partir d'aquí comença, pues clar, és com tot, no? La deriva de creure's Déu, no? De que, escolta, això ho arreglo jo...
A cop de decret.
Exacte, i tinc el petroli que em recolza, pues vinga, estupendo. Clar, això no és tan fàcil. Fica uns preus, per exemple, als aliments, uns preus màxims. Amb la qual cosa, si tu ets productor de tomàquets, o ets productor de blat, o ets productor de... Dius, home, doncs no em surt a compte, perquè si em fiques aquests preus màxim amb aquesta inflació, doncs ja em diràs, doncs, escolti, prefereixo per perdre... Ningú li agrada perdre diners. Llavors, doncs, si vostè no produeix, l'expropiem. I llavors van començar a expropiar. Però, clar, expropien i després, doncs, qui produeix, no? Això és molt complicat. El petroli comença a baixar i després, que clar... aviam, és de mal dir això, però Noruega també té petroli. Som, escolta, 4 milions d'habitants, tenen petroli, però tenen un fons d'inversió, que és el més gran del món, que és propietat de tots els noruecs, i que va invertint i que va produint, o sigui, el petroli el que està fent és fer una bossa pública transparent que pues va rentant amb les inversions que està fent al món. Clar, aquí la corrupció que hi ha amb el amb el petroli a Venezuela és que és una cosa de, no d'ara, de fa anys, eh? En fi, jo quan estava allà recordo que em van presentar una persona que era, no era milionària, no. O sigui...
Lo següent.
O sigui, saps, a Europa hi ha gent rica. Mm. Amancio Ortega és ric.
Sí.
Eh? I és del més ric del món, però no sé si heu vist el vídeo del cumpleaños que li va fer la seva filla. Tot es veu com baixa del cotxe i com... O sigui, és una persona austera, no? Es veu, escolta,
sí, no gasta. Amb traje no gasta. Ve...
Sí.
Amb roba no gasta, no, Amancio Ortega.
Allò és...
Jo crec que encara porta la de la botiga que tenia...
I va de Zara.
Ah, sí. Bueno, jo crec que ni això. Jo crec que va al Mercadillo.
Una cosa més barata, si
jo crec que desprestigia la marca i tot.
Bueno, això ja no ho hagués dit. Pues, clar, és que era una cosa insultant. Però insultant, d'avions privats, i una cosa que, escolta, que està feia por, no? I, clar, això... pues, clar, arriba un moment que...
Que peta,
no? I si el petroli baixa... De, mira, la mitja del 2014 era $88 al barril, 2015 uns $50 al barril, i ara el 2016 estem de la mitja a $35-38 al barril.
I aquesta dinàmica com es trenca?
Això és molt difícil. Mira, jo recordo...
Vull dir, és fàcil de frenar aquesta dinàmica de la inflació i de baixar el producte interior brut?
Això és molt complicat.
És molt complicat?
Perquè, clar... has de fer una sèrie de polítiques tan antipàtiques que qui les vol fer? Perquè al final li has de dir a la població, escolti, som pobres, acceptim. No tenim, ni petroli tenim.
Però és que tenen petroli.
Bueno, però, clar, primer
no
que, està,
suficient.
Que està molt... Tenen molt petroli. Tenen una producció de petroli molt cara, amb instal·lacions molt
antigues.
El petroli baixant. Ves a saber allà si entréssim, si Petrobras ha sigut la caixa dels trons, Petrobras, una de les 7 grans productores de petroli del món. Imagina't PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. El que deus trobar allà, un auditor allà, jo crec que sortiria...
per cames,
no?
Amb petroli al cap.
Clar, llavors, refer tot això és que... No sé, és que no sabria què dir-te. Jo ho veig tan difícil. Jo aquesta pregunta que em fa, jo me la vaig fer a Mèxic i a Perú. Quan en van parar a Perú es diu Guàrdia Civil, també. I llavors el que conduïa i tal, bueno, i tal, és que escolta, que no tens aquest paper i tal. I el policia, bueno, tal, bueno, escolta, és que no tinc gasolina, aviam, dona'm alguna cosa al policia. I llavors, bueno, li dona diners, no? I
el policia.
La coima, no? Mm. La coima i tal. I clar, i la pregunta és, una vegada això està instal·lat, una vegada això és així, com ho tires enrere? Com canvies la cultura? Com canvies la cultura del suborn, de l'extorsió, de la corrupció? Com la tires enrere? Jo ho veig. Vamos, a mi em diria, escolta, has d'acabar amb la corrupció a Mèxic. Bueno, jo... Com ho faria? És que no...
Sembla que no se n'ha sortit ningú.
No.
Fins i tot el govern mexicà, una època, va fitxar Rudolf Giuliani, l'alcalde de Nova York, a posar ordre. I el van fer fora perquè a l'ordre se'l va posar a casa seva, però
clar,
no ho va aconseguir, és que, no va aconseguir
aquests,
res.
Quan la cultura ja està tan arrelada, això com la tirem enrere? Això ja no és qüestió econòmica. Com tu ja pots posar polítiques d'austeritat, polítiques de treball, polítiques d'esforç, polítiques...
Per tant, no veu una fàcil solució, o sigui, no. No, ho veu complicat. O sigui, Maduro, ni canviant les polítiques, podria, diguéssim, reconduir la situació.
Aviam, jo em sento molt incapaç
que,
de donar lliçons...
No, però jo li pregunto perquè, clar, les cues que veiem ara, per productes bàsics...
Mira, t'ho diré, que no he acabat abans, te'n recordes que he explicat que treballa a la Ford Motors,
sí.
I et deia que la millor fàbrica estava a Barcelona,
sí.
I et diré
Barcelona,
per
què... Barcelona, d'allà.
De Barcelona, d'allà, eh? Sí, sí. El Oriente venezolano. I ja veuràs per què. I al final hem anat a un altre tema. Bueno, la Mercedes va entrar a Venezuela en el moment àlgid on era el país, vamos, dels sous d'or. I llavors crea aquesta fàbrica a Barcelona i fa Mercedes, no?, per Venezuela i per Latinoamèrica. Molt bé. I llavors el govern venezolà diu, bueno, molt bé, però a partir d'ara, mira... El primer any el 10% han de ser productes veneçolans, el segon any 20%, el tercer, fins que arribem a la paritat. O sigui, aquesta fàbrica, el 50% dels productes que consumirà han de ser veneçolans, no? Bueno, i la Mercedes va dir, bueno, vale, jo ja els diré com ho han de fer i tal, faré els controls de gestió, perfecte. Bueno, el 10% veneçolà, bueno, jo ja, el Mercedes, bueno, 20%, quan va arribar el 25% del Mercedes, els alemans van dir, això no és un Mercedes, i es van vendre a la fàbrica. I la va comprar, la vam comprar la Ford Motors.
Ah.
La Ford Motors va... I era una fàbrica... Bueno, en el sector automòbil, Europa està 6-7 anys per davant del sector automobilístic, com a mínim, americà. I allà van agafar aquesta fàbrica, no?, que la van comprar a preu de saldo, i allà feien, com deia el Cougar, el cotxe més luxós en aquell moment de la Ford Motors, la millor fàbrica que tenien. Però els alemans, quan allò va arribar al 20% i escaig, que no era alemany, que era veneçolà,
però, van dir-vos. Però que era producte dolent, doncs.
Clar, clar, clar. Per ells no era un Mercedes.
De qualsevol component del cotxe.
Sí, ells deien, no? A l'acord va arribar a dir, escolti, una empresa a Venezuela tenia que fer...
50%, sí, sí.
50,
doncs els sortia bé. Sí.
Bueno, era una qüestió perquè així recolzem
l'economia
del país i la producció industrial del país. I la Mercedes, pues, va arribar un moment que va dir, escolti, jo no puc llançar al món un Mercedes amb la marca Mercedes amb aquesta qualitat. Això no és un Mercedes, i se'n van anar.
I aquesta fàbrica a dia d'avui està...
No ho sé, ja he perdut
el... Ja he perdut la pista.
Ja he perdut la pista.
Tal com que no hi ha fins i tot ni matèries primes.
La gran fàbrica...
Hi ha moltes fàbriques que estan aturades ara mateix.
La gran fàbrica de Ford estava a València, que era la gran centre de producció, que era enorme. Llavors tenien aquesta, que la van comprar perquè Mercedes se'n va anar, molt separada, i feien uns cotxes molt especials, no?, del component tecnològic.
Bueno, avui ho deixarem aquí, perquè realment crec que ha estat molt interessant el que ens ha explicat sobre Venezuela, ara que cada dia comença a estar, en fi, està en el centre d'atenció. Escolti, abans d'acabar, només m'agradaria fer-li un petit comentari al voltant de que Espanya ja ha arribat al 100, ha superat el 100% del PIB en la, o sigui, ha arribat al 100% de deute. Això, clar, veient altres països, com per exemple el Japó, que el deute supera el 250% del PIB, això...
Doncs tranquils, tenim tant... recorregut.
Ah, doncs vinga, tirem de veta.
Tirem endavant.
Tirem de veta.
No, li dic perquè Rajoy ha dit que si guanya les eleccions baixarà els impostos.
I
després tenim Europa, que em diu que hem de retallar 8.000 milions. Jo li pregunto si també anem pel pedregà o...
Mira, tots estem, i crec que t'ho vaig dir fa...
Jo li pregunto per si el diagnòstic, si és positiu, vull dir, com ho veu això?
Home, que ens endeutem més,
sí,
això,
sí.
No, això òbviament no és positiu, òbviament no és positiu. I a més ho recordo, que això va a una velocitat enorme, quan la ministra Salgado, se'n recordeu, la ministra Salgado?
Sí,
Salgado,
i tant.
Que a Londres va dir, escolti, no entenc per què no els agrada als bons espanyols, si som un país que som els, i era veritat, els que teníem menys deute, som els únics que estem per sota del 60% de deute sobre PIB, i Alemanya té més, i com és? I el Fernando Abril li va contestar, dir, senyora ministra, lo que usted no entiende es que lo que mata no es la bala, es la velocidad con la que va.
És bona frase, aquesta.
Clar, lo que mata no és la bala, és la velocitat en què la dispares,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I clar, al final s'ha vist, pues, clar, per què ja ens donaven problemes de col·locar bons quan teníem el millor percentatge de deute sobre PIB? Perquè es veia el descontrol d'Espanya, es veia que era el segon tercer país de més dèficit del món, perquè clar, una deute es fa a cops de dèficit. Si tu cada any gastes més del que ingresses,
pues,
algú te l'ha de finançar. És com una família, això és fàcil d'entendre, no?
Per tant, estem aquí.
Estem aquí.
Vull dir que el govern espanyol gasta més del que ingressa.
No gasta més. És que, aviam, jo crec que la gent... Aviam, l'any passat, 2015, va gastar, o sigui, grosso modo, vam ingressar per impostos 408.000 milions d'euros. Això són molts,
Sí.
Ara, vam gastar 469.000.
Doncs que són rucs. Sí. Perdoni, però que són rucs.
Bueno, esto es lo que hay.
Qui guanya dos i en casa tres, aviat es queda sense res.
Per això portem anys així.
Perdoni, aquesta diferència és la que fa pujar el dèficit.
No, clar, no, això és el dèficit. I això és el que fa pujar el deute.
El deute,
el dèficit són 52.000 milions d'euros. I us quedeu tan tranquils. O sigui, no, ho podeu multiplicar per 168? Multipliqueu en pessetes. 52.000 milions de... O sigui, això és el que gastem de més en un any.
Com que es gasta, això?
De més. No el que devem. El que devem és molt més, però el que gastem de més del que ingressem són 52.000 milions de... I ho hem baixat, perquè l'altre any eren 60.000 que vam gastar.
Anem pel bon camí. Escolti,
no sé llegir tants zeros jo aquí.
Clar, bilió. O sigui, tu te'n recordes quan et deien en pessetes, tots els que estem aquí
fent
lliure
majoritàriament en pessetes.
Sí.
I quan et deien, oye, he ganado 50 milions de pessetes, hola, 100 milions, 200 milions, 500 milions de pessetes, 1.000 milions de pessetes. Jo no sé vosaltres, jo deia, ostres, jo ja em veig incapaç.
Ja
jo ho ficava en una casella mental aquí al cap que deia, mucha pasta.
Que hi havia molts zeros.
I em deia, 2.000 milions, tu digues, 3.000 milions de pessetes, 4.000, va, mucha pasta, jo què sé, jo ja no tinc l'abast de poder imaginar. Bueno, ara diem, un milió d'euros, hombre, la Generalitat va estalviar 70 milions d'euros per la... Yeah. Hombre, solo por 70 milions d'euros, això no fa... Despreciem 70 milions d'euros. 500 milions d'euros, 1.000 milions d'euros, voilà, i ho posem a la mateixa casella. Mucha pasta. Igual que 1.000 milions, quasi assimilem 1.000 milions... Escolti, gastem, us ho torno a dir, gastem de més, no el que devem, que és molt més. En un any hem gastat de més 52.000 milions d'euros. En pessetes...
Molts zeros.
Però en un any. En un any. No confoneu amb el deute.
Sí.
Per tant, ja em direm que es gasten.
No anem... No, home, hi ha moltes despeses. Ara entrem en un debat.
A la Vescar,
Sí, exacte. I no dona beneficis. Professor, avui ho deixarem aquí. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies
com sempre. Sempre
és un plaer escoltar-lo. Xavier Puig, professor del Departament d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fem una pausa, seran 3 minuts, i tornem amb una història d'aquestes de supervivència, una història increïble.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.